Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Ai, doncs...
jo crec que és dels pocs participants que no ha estat capaç de dir por todo lo alto. I
no,
just...
No. I s'ho emporta.
És un savi d'escoltar.
Com la samarreta del Barça.
Ni escoltava el programa, ni sabia el nom del restaurant, ni res, i s'emporta el premi, eh?
Efectivament, sí, s'endú moltes coses, Marta.
Sí, atenció, perquè ja saps, bueno, o no ho saps, perquè no ens estaves escoltant.
Perquè escoltava.
Has guanyat, Joan, un menú degustació per a dues persones, on el protagonista és un superxuletón de vaca rúbia gallega madurada durant 150 dies i de quasi bé un quilo de pes. I t'hem posat aquest so de les brases perquè quan vagis a l'Homo Alto veuràs que tenen tres brases a la vista del client. És l'altar de foc del restaurant que crema amb carbó vegetal d'alzina. I fan aquest soroll inconfusible on ja preparen el xuletón de vaca vella madurada que tu et menjaràs quan vagis a gaudir d'aquest àpat. És una carn marcada per fora i al punt perfecte per dins i, sens dubte, dominant l'art de les brases, que és el secret d'aquest festival carnívor que trobareu al Temple de la Carn de Barcelona, que és l'Homo Alto.
Què escoltaves? Què escoltaves, Van?
Ostres. No, escoltava vosaltres, però he tingut que aturar-me.
Clar, clar. Bueno, escolta, a celebrar-ho. Moltíssimes gràcies.
No, a vosaltres i... Endavant, i moltes gràcies per tot.
Molt bé, sempre endavant, mai enrere. Gràcies, una abraçada.
Felicitats, Joan!
Felicitats! Doncs avui donem per acabat aquest concurs L'Homo Alto. Guillem Estadella, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ha estat un plaer. Tenim publicitat, no? Doncs anem a prendre nota d'alguns dels consells per aquestes festes. I després, avui, segona part de... Turandot amb el gran Ramon Jané.
Por todo lo harto.
RAC 1.
Barcelona s'il·lumina, venen les festes de Nadal. Anem a comprar al mercat. Hi ha Maria Cristina Cap d'Any, cap escudella com la de la mare. La cavalcada al carrer Urgell, a Santa Llúcia un regalet. Jo vaig a Sants i tu al Carmel. Si el teu cor està fet tiret, hi ha una cosa que ens uneix. Si ets feliç quan Nadal torna, és l'orgull de ser d'on ets.
Ara ve Nadal, ara ve Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar emporta't un obsequi nadalenc per la compra del teu vehicle. edificar.com.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor, i a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz. El SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te'l ara amb el carregador i la instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del pla Moves.
Vine i informa't en els nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
El regal perfecte, la història interminable. El musical que està triomfant aquesta temporada a Barcelona és el millor pla a aquestes festes. Gaudeix d'una experiència única amb Fujur i tots els personatges de fantasia al Teatre Apolo.
Aconsegueix ja les teves entrades a lahistoriainterminableelmusical.com.
Stock for Auto Vivo Sant Boi. Unitats limitades de vehicles quilòmetre zero, gerència i seminaus directes de concessionari. Fins a final de mes, beneficia't de descomptes en unitats seleccionades. I a més, entrega en 24 hores en alguns dels nostres vehicles. No esperis més. Aconsegueix les claus del teu nou vehicle abans que l'any acabi. T'esperem a Auto Vivo Store a Sant Boi.
No sé què regalar aquest Nadal. Tenen de tot.
Ostres, jo aquest any ho tinc claríssim. Regalaré un vol en globus a la Garrotxa amb vol de coloms. I vaig anar i va ser espectacular. Vistes increïbles dels volcans, pau, serenitat...
Ah, veus? Bona idea, m'has convençut. Ara vaig a la pàgina web de vol de coloms i reservo.
Bé, ja tens el regal de Nadal. no et preocupis, entra a fentpaís.cat i regala un tas de gambes de Palamós en un veler, una escapada astronòmica als Pirineus o un matí fent de pastor. Tria i remena entre més de 500 experiències. Compra ara i rep el teu xec regal al moment o te l'envien a casa. Entra a fentpaís.cat.
Aquest 2024 torna al Liceu Carmen de Bizet. Deixa't seduir pel mite de la femme fatal a l'aclamada producció de Calixto Vieito. L'òpera que has de veure o tornar a viure al Liceu. Del 3 al 17 de gener. Entrades a liceu.cat.
El surrealisme i els símbols. Els símbols i el geni. El geni i el cava. Aquestes festes brindem amb cava celler trobat. El cava de l'Empordà. Troba l'estoig especial de Nadal a bodegastrobat.com.
Nadala't. Viu la llum del Nadal d'una banda a l'altra. Nadala't. Celebra, compra, passeja, regala. Nadala't i arriba tot arreu en transport públic. Aquest any, Nadala't amb TMB.
Són les 6 de la tarda, 5 minuts. Saludem a Joan Torres de nou. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Quim Salvador amb els esports. Quim, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Consell d'Europa avaluarà per primera vegada la democràcia i el respecte als drets humans a Espanya.
Doncs sí, un comitè d'aquest organisme dedicat a analitzar si els països membres compleixen els estàndards democràtics europeus ha inclòs l'estat espanyol a la llista de països que avaluarà. Serà el primer cop que comprovarà si Espanya compleix en aquest àmbit. Segons ha avançat el diari Ara, la decisió es va prendre fa una setmana i entre els arguments principals per haver decidit investigar Espanya hi ha l'espionatge massiu a l'independentisme, la persecució judicial a l'acció del Parlament de Catalunya, el paper del Tribunal de Comptes, la llei Mordassa o el bloqueig en la renovació del Consell General del Poder Judicial. Aquest monitoratge el faran dos ponents de dos grups polítics diferents per garantir-ne la imparcialitat. En un màxim de 3 anys es dictarà una resolució amb les principals conclusions. Per fer-les, es faran reunions amb representants del govern espanyol, de partits polítics, membres de la judicatura i de la societat civil. Precisament, Junts per Catalunya avisa els jutges del Consell General del Poder Judicial que si se'ls cita a declarar al Congrés dels Diputats estan obligats a anar-hi. Ho ha dit el portaveu del partit Josep Rius després que s'hagi sabut que el sector conservador del Poder Judicial vol debatre aquest dijous si les comissions d'investigació per presumptes casos de lawfare pactades entre la Moncloa i l'independentisme són il·legals o no.
El Consell General del Poder Judicial, com hem vist, està mirant o està estudiant com eludir aquesta comissió i en aquest sentit des de Junts per Catalunya recordem que les compareixences en seu parlamentària al Congrés dels Diputats són d'obligat compliment i que en cas contrari doncs, hi poden haver les conseqüències penals que estan previstes actualment.
Segons Junts, una part del Tribunal Suprem i del Poder Judicial estan totalment polititzats i prenen un paper actiu contra l'independentisme que està fora de les seves competències i de la llei. Per cert, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha anul·lat la reunió que tenia prevista avui amb el president del Tribunal Suprem, Francisco Marín. L'ajorna fins dijous, això després que Marín, precisament, ja cancel·lés la reunió que els dos tenien prevista fer dimecres passat. La trobada s'ha de produir en ple xoc entre part de la judicatura i la Moncloa arran de la llei d'amnistia. I a aquesta hora es posen a la venda les entrades pels dos concerts que Rafael farà a Barcelona l'any que ve. Seran al Liceu el 29 i el 30 de setembre en el marc de la gira de l'últim disc de l'artista, Victòria. El cantant hi presentarà les cançons d'aquest àlbum, escrit i produït per Pablo López, però també interpretarà alguns dels seus grans èxits, com Mi Gran Noche, Yo Soy Aquel o Como Yo Te Amo, entre altres. Com dèiem, les entrades s'han posat a la venda ara a les 6 de la tarda. Es poden comprar a través del web de la productora musical The Project. I ara els esports amb Quim Salvador.
El Girona rebrà aquesta nit l'Alavés per tancar la jornada de Lliga del cap de setmana primera amb una absència d'última hora ja confirmada. Més detalls des de Montilivi, Miquel Agut.
Un partit pel qual es baixa l'extrem ucraïnès Víctor Sigankov, que per molèsties musculars no podrà jugar. Acomiadarà l'any, si és possible, dijous que ve, en l'últim partit de Lliga del 2023 al camp del Betis. Amb aquest futbolista de baixa, Ollán Couto o Porto podrien ser els principals candidats a ocupar la posició d'extrem dret. El Girona contra l'Alavés, un duel en què els gironins no han guanyat mai a primera i si aconsegueixen la victòria, tornaran a ser líders en solitari, amb 2 punts més que el Madrid, 9 més que el Barça, 10 més que l'Atlètic de Madrid i 12 més que l'Atlètic Club, el primer que el pot desbancar de la Champions.
El partit començarà a les 9 i es podrà seguir en directe per RAC1. Quique Sánchez Flores és el nou entrenador del Sevilla en lloc del destituït Diego Alonso. A la Champions ja tenim dates dels vuitens de final amb el Nàpols-Barça programat pel dimecres 21 de febrer i amb la tornada a Barcelona prevista pel dia 12 de març. De la resta d'eliminatòries que s'han sortejat aquest migdia ni on destaquen el Leipzig-Real Madrid, el PSG-Real Societat i l'Inter de Milà-Atlètic de Madrid. I Armènia acollirà la Final Four de la Champions de Futbol Sala que jugarà del 3 al 5 de maig en presència del Barça, a més del Palma Futsal, l'Sporting de Portugal i el Benfica.
I pel que fa al temps, demà serà un dia assolellat, però amb boira matinal en zones interiors, sobretot a la plana de Lleida, on podrà ser persistent fins a l'hora de dinar. Això farà que s'hi mantingui el fred intens tot el dia. La temperatura, de fet, serà de ple hivern a primeres hores arreu de Catalunya, amb glaçades a gran part de l'interior. Al centre del dia, en molts casos, ens mourem entre els 14 i els 17 graus.
RAC 1. Aquest dilluns, el Girona juga a RAC 1. A les 9, des de Montilivi, Girona a la Ves. Després de derrotar el Barça, el somni continua per un Girona que defensa el lideratge de la Lliga.
Arriba Savinho, la centra al segon pal, Estuani, gol! Gol, 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 gol!
Viviu el partit des de 2:15 amb Miquel Agut, Javi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. Aquest dilluns, el Girona juga a RAC1. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm.
RAC1. Tots som u. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
L'Orquestra Simfònica del Vallès us ofereix aquest espai.
Doncs ja ho tenim tot preparat, tot a punt, fins i tot avui el piano.
Que maravilla. És un luxe, eh?
Sí, sí, avui el piano, però no és el piano de parada,
bueno,
sinó que
però
serà, serà el piano,
piano
del músic i conferenciant Ramon Gené.
Molt bona tarda.
És el piano de Guinyolis. No, no, ets, ei, no, és veritat, és veritat.
És nou, eh? Perdona, eh?
És un piano... Com
és un teclat,
diu,
maco.
Elèctric, no, com es diu?
Teclat, no?
Electrònic, no?
Electrònic, no?
Sí. Piano electrònic. Electrònic.
Això. Per cert, el...
Sona bé. Perdona.
Sí, és que jo no veig el Ramon. Vull dir, busquem la posició perquè, si no, et veig a tu de perfil permanentment. No, anava a preguntar-te que avui al Rocco li ha generat la interrogant de quan s'ha d'aplaudir una orquestra. Tenim el document d'ella preguntant quan s'ha d'aplaudir en un concert.
Que quan vas als concerts de música clàssica no saps mai quan s'acaba la peça si aplaudir o no aplaudir.
Ah, però això ja...
I alguna vegada he vist alguna orquestra a l'auditori que s'enfada, eh? Se gira en públic i diu, no, no toca aplaudir. Bueno, però llavors, en quin moment...
Però això has d'anar amb algú que tu... Que
el Ramon Gené.
El Ramon Gené.
Val, fem una prèvia, que és que un pensa que, clar, estem aquí, no sabem aplaudir... Jo he anat a molts llocs i a molts països, i a molts països que se suposa que la gent sap molt.
D'aplaudir.
D'aplaudir i de tot. No, és que aquí, és que aquí això és el nord d'Europa, aquí tothom sap molt, i també hi ha gent que aplaudeix quan no s'ha
quan no toca.
Quan no toca i no s'ha d'aplaudir. Per exemple, quan no s'ha d'aplaudir? Doncs si tu vas a veure una simfonia i aquella simfonia és en tres moviments, per exemple, doncs quan s'acaba el primer moviment tu no aplaudeixes, quan s'acaba el segon moviment tu no aplaudeixes. Quan aplaudeixes? Quan s'ha acabat l'últim moviment de la simfonia.
I com ho saps?
Que home, perquè posa el programa de mà, posa.
Però és que hi ha molta
simfonia
gent que no...
en tres moviments.
Hi ha molta gent que el programa de mà no se'l mira.
Clar, i si t'agrada el primer moviment i l'últim no t'agrada? L'últim moviment.
Exacte.
Doncs estàs aplaudint o que no t'agrada? Em fa molta ràbia, no? Per això hi vaig mai.
Clar, clar.
Té raó, senyor.
La meva excusa.
Per exemple, si és un cicle de cançons, imagineu-vos que és un cicle...
El tercer moviment, sí.
Si és una sinfonia
amb tres moviments.
Per exemple, imagina't que vas veure un quartet de corda, no? Per exemple, un dels últims quartets de corda de Beethoven, que es va tornar tot loco, i jo què sé, té quartets amb set moviments, per exemple. Doncs tu... ni el primer, ni el segon, ni el tercer, ni el quart, ni el cinquè, ni el sisè. Només pots aplaudir al final, quan però, acaba el setè.
Però quan saps quan ha acabat? Clar, que aquest és el tema.
Home, vulguis que no, tens un programa demà i ho vas d'anar a comptar.
Però no saps quan acaba. Dius, ara pues, no sé si ha acabat o torna a arrencar o reprèn. Que aquest és el que deia el Rocco, no saps.
Aviam, suposem que posa.
Jo m'hi fixo sempre. Jo li dic al Rocco, tu fixa't amb el director d'orquestra.
Toni.
A la que vegis que baixa el braç, és que ha acabat.
O no. O no. Pfft. És molt fàcil. Si el programa demà posa concert, per exemple, un concert per a piano i orquestra de Mozart, que té tres moviments, típic concert, no? Concert per a piano i orquestra número 21 de Wolfgang Amadeus Mozart. Primer, allegro, primer moviment. Segon moviment, adagio. Tercer moviment, rondó. Aquesta és la típica estructura d'un concert de Mozart. Sempre, són tots iguals.
Rondo veneciano.
Aleshores, tu, el primer moviment és allegro, i pim-pam, i acaba en el primer. Per exemple, això. Molt bé, gràcies, Àlex. Acaba el primer moviment. Pum, acabem-ho, Àlex, pum. I tu ja saps que ha acabat el primer.
Però és una mica violent no aplaudir, perquè et surt aplaudir.
No, però no és aplaudir.
Comença el segon, que és adagio. És adagio. Busca un adagio, Àlex, jo què sé, el que sigui, típic. Un adagio. Doncs és adagio, és lentet. Llavors acaba el segon moviment, que sempre en la música...
Us estàs posant molt complicat,
del classicisme és lentet.
Has de comptar. Al final el que dius és que has de comptar un moviment, dos moviments i el tercer.
La gent està als concerts comptant.
Home, si són tres moviments...
Tu, jo torno a repetir. Bueno, molt bé,
segon... I llavors acaba el segon moviment, xim-pam-pum, pum, s'ha acabat. El comença el tercer. I el tercer sempre és un moviment amb rondó, alegre, presto, una cosa que va molt de pressa.
Més explosiu.
Més explosiu, per què? Perquè de la mateixa manera... No, això és el primer moviment, Àlex, fora. Fora. És molt explosiu. Per què? Perquè igual que ara que vas a un concert, vas a qualsevol cosa i la peça bona, que és com tota
els bisos,
festa i xerinola, la fan pel final, per fer ximpampum, doncs els tios del segle XVI, XVII, XVIII i XIX ja, això ja ho sabien fer. I llavors al final hi ha un ximpampum i ja saps que és el final i s'ha acabat el tercer moviment. És comptar fins a tres,
Però entre...
És fins a tres.
Des que comença fins que acaba...
Pot haver passat mitja hora, 40 minuts.
No, però dic que és la mitja part allà.
Llavors, és la mitja... No, la sinfonia...
Des que ha començat, que on arriba aquesta peça que tu dius...
No, no hi ha mitja part.
Peça...
No hi ha mitja part.
Perdona, jo he anat a concert de música clàssica. Sí, però la... Hi ha mitja part.
Sí, però la
sinfonia... Van tots a fer el carajillo.
Sí, no, no van a fer... Però la sinfonia...
Bueno, no sé on van, però se'n van.
Sí, però la sinfonia no s'interrompeix amb una mitja part. Es toca tota sencera i després a la segona part es tocarà una altra cosa.
Vale, però ja veus que si és aquesta estructura que dius, hi ha un moment que dius, doncs ara ja han acabat.
Jo, si fos músic...
Aleshores, conclusió, si això resulta que és, veig que és molt complicat això que dic, que a mi em sembla bastant bastant fàcil.
És que tu dones per fet que la gent es coneix el programa, se l'ha llegit, sap les peces una mica de què van...
No, si ho posa...
I sap... No ho posa.
Però sí que ho posa, Toni.
Posa les peces, però no posa ni quan acaben, ni com van, ni què...
Però posa. Jo què sé, tu vas veure la cinquena de Beethoven, Cinquena de Beethoven.
Mira,
primer moviment. S'acaba el primer moviment. Per exemple, és amb quatre moviments. Va el segon, va el tercer i va el quart. I quan acaba el quart, que és comptar fins a quatre, perquè el primer comença i acaba
el quart. Llavors què has de fer?
Cony, aplaudir!
Ara, jo, si fos músic, aviam, jo faria peces d'un sol moviment i m'aplaudiria més que ningú.
Aleshores, això
sí, el millor de tots.
Això és quan tu vas a veure una sinfonia, quan vas a veure un concert, per exemple, un concert per a violí, que també té diferents moviments. Si tu vas a veure, per exemple, un poema simfònic, doncs és poema simfònic, jo què sé, de Richard Strauss sobre Don Quixot. Doncs allò és una cosa que només té un únic moviment.
Aquest és el llest. Aquest.
Quan acaba, s'aplaudeix.
Clar, l'aplaudeixen més, aquest.
Jo recomanaria guaitar-se una miqueta al programa demà.
Bueno, ja ens el mirarem.
És el truc.
Vulguis també, que no, al programa pots... demà hi ha una informació interessant.
Però no posa aquí aplaudir. Aquí aplaudir no posa. Això ara, també pots fer una altra cosa, que és mirar què fa l'entorn, però l'entorn et pot portar a l'error. O sigui, depèn
sí,
d'en
clar,
qui...
Si el del si vas... costat està més perdut que tu...
Clar.
Sí,
però... Si fas de Vicente, va la gente, pots cometre
l'error. Però davant el dubte... Sí. No facis res.
No facis res. T'esperes.
I quan veus que comença prudència. A dir i que jo segueix, aleshores tu ja
t'hi aboques. Jo, la baixada de mà del director, allò, amb la batuta que ja es deixa...
Tu et fixes en això?
Sí, jo quan veig que ja plega les mans i que l'orquestra ja ha parat, dic que ara ja està.
No, tu has d'esperar que agafi el cotxe i marxi per assegurar-te.
Bueno,
un moment. Perdó.
No, sí. Això, jo
sóc el primer que ho hauria d'aturar, aquesta discussió, però quan acaba el primer moviment, el director també baixa els braços.
Però aquí és quan es produeix l'error, que hi ha gent que aplaudeix.
I per què els molesta? Tan greu és que se'ls aplaudeixin. Bueno,
perquè es considera... Perquè, no, aviam, també és de mal carat haver-se d'enfadar per això, no passa res. Però es considera que si és una sinfonia, i aquesta sinfonia és en 3, en 4, o jo què sé, si és de Mahler, fins i tot en 5 moviments, doncs que és tot un ens. És una peça sencera que té diferents parts. I aleshores... s'aplaudeix quan s'acaba tota la peça.
I no seria més fàcil que fotin com quan els programes de televisió un llum que posi aplauso i quan d'allò engega el director un interruptor. No serà llum, aplauso, la gent aplaudeix.
Ja
està, home, un semàforo.
Potser sí, clar, jo no hi havia caigut amb tot això.
Home, és que també...
Per tant, el Rocco que s'escolti el que acabes d'explicar i demà que s'escolti i a veure què em diu.
Sí, i sobretot que digui quina és la peça que li vas generar aquests dubtes.
Sí, no, i tant que li
perquè això estarà aclarit de seguida.
I tant.
A la tele el tio que arrenca, que fa així.
Sí, Rocco es dedicava a això,
sí,
no?
Sí,
per això tens tants dubtes, eh?
Sí.
Bueno, anem a la qüestió que ens ocupa avui, perquè tenia una segona part de Puccini...
Turandot i tot això que ens van quedar l'altre dia.
Que encara està programat.
Encara s'està fent.
Deuen estar cansats, no, ja, el soprano i el tenor?
Sí, ja puc dir que sí. Jo puc dir que sí, perquè és...
Molts dies, eh?
Sí.
I tu vas dir que era una peça molt exigent, aquesta.
Sí, però hi ha més d'un repartiment.
Sí, però, però clar, tants dies...
Sí, és allò que ara en diuen...
Què? Què diuen?
No, va, tira, escolta, va, Àlex, posem comencem per l'àudio 2.
Vinga, va.
Que és el principi de l'òpera. Que vam dir que explicaríem això. Que és quan surt el mandarí i explica la llei, com és la llei.
La que deu tenir un mal de braços, de nassos.
Para, Àlex, la directora. Encara no hem començat i hem de parar. Què passa?
No, que vam parlar amb la directora.
Ja no sé què faig assegut al piano.
No, dic la directora de l'òpera.
Sí, la de la Parra.
La de la Parra sí. Deu estar allà, que deu anar al massatgista cada dia. Però, perquè, clar, si cada dia està...
Home, deu estar molt en forma i amb braços molt forts, eh?
Però, Toni...
Amb la intensitat que em dirigeix l'orquestra, vaig pensar, deu necessitar refres cada tarda.
Avui estàs... Escolta, escolta, te'n recordes com vam portar el mestre Puig?
Sí, però...
Que li vas fer la mateixa pregunta?
Però vaig dir una cosa, el mestre Puig, amb confiança,
No et va agradar.
No!
Ai.
Però no el vaig... Ja, o sigui, així com la... Com es diu? La
Londra de la Parra.
La Londra de... És que té un nom que no se'm diu. La Londra de la Parra. La vaig veure amb tal intensitat.
És molt energètica,
que està a punt fins i tot amb la batuta, punxar-li l'ull que els té davant, sí. Que allò, i aplica una energia que
temps,
dius...
Temps.
El mestre Puig...
Ara la gent no em pot veure, però estic fent allò que fan els entrenadors del bàsquet.
El mestre Puig, amb tot el carinyo, el vaig trobar, que ja l'he vist, és una mica més, entre
més
cometes,
suau.
Més suau, tirant a bullit.
Diguéssim... Perdó!
Però què
estàs dient?
Oh, a veure, per què
però
li dius
si no és redolent, són actituds.
Home, bullit.
No, vull dir que...
Ja vull dir que
hi ha directors que són molt més impetuosos, molt més que... Hòstia,
ara, demana-li al mestre Puig que torni un dia.
Toni.
Fa la cosa més... Hi ha directors i directors...
Ara et vaig a dir una cosa.
Són més...
Mira, vaig a dir una cosa.
Enric, per exemple, el...
No puc dir res.
El Pérez Izquierdo.
No
puc dir res. Avui ja estàs. Avui ja estàs, però...
Què t'ha passat? Què passa?
Ja no dic res més.
És droga i...
Estàs Django Unchained. Django desencadenado.
A veure, què has d'explicar?
No, jo no diria... No ho diria de la manera que ho has dit tu, sinó que ho posaria al revés. I diria que hi ha... directors d'orquestra que són menys peliculeros.
Ui, com volen els
senyals. Sobreactuats.
Ui, boníssima aquesta.
O sigui, que és peliculera.
Vaya zaca. Hi ha un punt...
un bullit, l'altre peliculera.
Em vaig dir una cosa que t'he de donar la romba, això. Perquè la directora, que a mi em va fascinar, el pentinat que porta i la indumentària que porta en aquesta òpera és peliculera. O sigui, que tu tenyeixis els cabells d'una manera que quan mous el cabell o sigui, el cabell es mou.
Et dic una cosa, tu miraves més la directora o el que passava a l'escenari?
Jo la directora.
Aleshores, alguna cosa no funciona. Perquè si la directora atreu més l'atenció que el que està passant a l'escenari anem
mirar,
malament.
Jo vaig mirar molt a la directora.
Vosaltres us en recordeu? Us en recordeu d'un director?
És el que més...
El Turandot, ja, pels estimats oients, lo de la Turandot ja ho farem també el proper dia. Ja ho farem el proper dia.
No,
però vosaltres us en recordeu d'un director d'orquestra que es deia Herbert von Karajan?
Sí.
Molt bé. Doncs el Herbert von Karajan tenia una espècie de rínxol aquí, com un tupè rínxol.
Una mica... Tu també el tens aquí una mica.
Sí, però el meu és així. El Herbert... l'estimat Herbert, abans de sortir s'estava una estoneta posant-se aquell rínxol ben posat perquè quan ell dirigís i movés el cap així i aixà i endavant i enrere aquell rínxol fes un moviment hipnòtic. Què dius? Què dius?
Parada, no és para tanto.
Va, es fem alguna cosa de Turandot
home,
o no?
Clar, endavant,
ah, sí,
home,
ja bueno, clar, endavant.
No, ja està.
Va, principi.
Vinga.
Home.
Costat avui,
No podrem explicar res, però ja són 25.
Oh, però tens temps.
Falten 5 minuts per 2:15.
No, no pateixis, va, va vinga, calleu. Va,
silenci.
Sí, ara silenci, correu-hi tots. Tan, tan, tan... I comença el mandarín. Popolo di Pechino. Popolo di Pechino. Aquesta fa... Molt bé, parem un momentet. Aleshores, l'altre dia vaig dir, ostres, us heu fixat en aquests acords que passa aquí? Aquests acords que canta el mandarino? Primer com comença l'òpera. Pum, pum. Aquests acords. Primer, aquests acords ja són... Perquè el que volia Puccini amb aquesta òpera era intentar donar una sonoritat oriental a la música, no? Com donar una sonoritat oriental quan no has estat mai al Japó, quan no tens ni idea de com funciona la música oriental, però tens alguns recursos, no? I aleshores, el primer que hi fa amb aquests acords... És una cosa que se'n diu l'escala de tons sencers. I aleshores, què vol dir l'escala de tons sencers? D'escales n'hi ha moltes, La gent diu la major, la menor, però hi ha molts tipus d'escales. Aleshores, aquest tipus d'escala, aquests acords... Perdó? Corresponen a aquesta escala que té un tipus de sonoritat que és aquesta.
I això és que és xino?
Que té un... que vol tenir un tipus, alguna mena de sonoritat diferent d'una escala major occidental, que seria... que és diferent això d'això.
Sí.
Perdó. Aleshores, aquests primers acords corresponen a això. O sigui, d'entrada ja hi ha una intenció de que tot soni d'un tipus de manera. D'acord? I aleshores venen aquests acords. I comença.
I és lo chino, no?
Popolo di Pechino. I canta. La legge questa. Aleshores, què són aquests? Aquests acords són com molt xulos d'estudiar. I els vaig explicar i tothom ho entendrà. A tothom li sona això com... que té un cert tipus de sonoritat. I aleshores, per què passa això? Perquè aquí hi ha... que ningú s'espanti. Una cosa que se'n diu bitonalitat. Hi ha dos tonalitats que es toquen alhora. A la mà dreta, jo al piano, a l'orquestra, uns instruments toquen aquest acord, que és un acord de do sostingut major, no té més.
Sí.
I uns altres instruments, jo a la mà esquerra, toquen... un altre acord d'una altra tonalitat, que és el re menor, que és aquest. Aleshores, per separat, és això, un acord que no té res, i a baix un altre. Són dos acords de dues tonalitats diferents que cadascú tocat per separat doncs sona perfectament. Però què passa quan tu els toques junts? Passa això. produeix una dissonància, perquè entre aquestes dues tonalitats hi ha una diferència només de...
Com si no combinés alguna cosa...
Exacte, que... perquè hi ha una diferència només de mig to. I aleshores, això produeix aquesta dissonància. Què passa? Que ell, en comptes de fer-ho així, que soni tan desagradable, i fa... I et trasllada ja a un lloc, que és aquest lloc...
Xinus.
Que tu, com a occidental, se suposa, no estàs acostumat a sentir.
Això fa mal això fa molt a les pel·lícules del Bond.
Home, això...
El James Bond, quan acaba la d'això, sí. Per situar, ja, sempre arrenquen amb aquest tipus de música.
Per exemple, la típica música... Per exemple, Nessun dorme. Nessun dorme... Doncs aquest acord, això que hi ha aquí al principi...
Et situa.
Això podria ser d'una pel·li de Psicosis, de Hitchcock, sí, del Herman,
sí.
No?
Sí.
Ja sé. Està a punt de matar.
Per què? Perquè el que feia Puccini era intentar trobar sonoritats diferents, intentar trobar coses, no? Aleshores, tornem a escoltar aquest principi un momentet, sisplau. Som-hi. Tons sencers. I ara la bitonalitat. I el gong.
Això sí que sona oriental,
xino,
eh?
Xino.
Sí.
És un gong, Marta.
No, però sona el tut-tut-tut. Xino.
Sí, els palillos.
Sí.
Et sona aquests pim-pim-pim, sembla que estiguis el rest de l'any xinès menjant subsuell.
Que lo groc de les nostres delícies és truita.
Eh?
Lo groc de les nostres delícies és truita.
Molt interessant el comentari.
Ho vaig saber l'altre dia.
Aviam, un momentet. Perquè si estem explicant tot això i ara hi ve un comentari del chop suey no sé què...
No, jo no l'he fet, eh?
No, el chop suey ho ha dit ell, eh?
No, aboca a que estàs a la Xina, perquè sí, amb el pim-pim són els palillos xinos.
Sí.
Molt bé, sabeu que el que diu el mandarí és Popoli di Pequino, la legge cuesta, Turandot la pura esposa serà di qui di sangue reggio spieghi trenigna que la proporra. Aquell de... Per un moment, aquell que vosaltres esbrini els tres enigmes, què ella dirà? Però per accedir als tres enigmes heu de ser de sang reial. Aleshores apareix el príncipe Ignoto, apareix un tio que és el príncep dels tàrtars, que ningú sap qui és.
Ja som.
La veu amb ella, tot això ho vam explicar l'altre dia.
Ja què? Amb això, els prínceps i el nyonyo i el...
Com?
Que ja ve de lluny això, perquè no ens ho triem de sobre.
El què?
Tot això, els prínceps i els reis, i això no, ni mascarpa i martell ho triem sobre.
Bé, en qualsevol cas, hi ha aquest príncep, sí. I aleshores la veu i s'enamora d'ella i vol accedir a les proves. Tot això ho vam explicar l'altre dia.
Sí.
Cosetes jo de la música que us volia explicar avui, perquè em dieu... Aviam, hi ha moltes coses i coses molt tècniques. La música de Puccini passa una cosa, i és que com que a tothom li agrada molt, la gent es pensa que és molt fàcil, però tècnicament és molt complicada, i el que fa Puccini, per això Puccini és tan bo, és que una cosa que és molt complicada, que tu l'escoltaries a Stravinsky i diries ai, quin mal d'orelles, o l'escoltaries a Bartók, o l'escoltaries a, jo què sé, a un altre compositor, o a Schoenberg, i diries quin mal d'orelles, doncs Puccini fa que tot això que amb altres compositors fa mal sentir, amb ell és tot maco i preciós, sí, no?
El nom també, el Puccini, és que sona com Puccini. No fa mal d'orelles, sí, entra...
També. Bé, i aleshores...
És que a aquesta hora ve l'aixó, digues.
Tu l'altre dia em vas comentar que et va agradar molt l'escena dels tres ministres, que es diuen ping-pam-pong.
Boníssima.
Del ping-pam-pong.
Què passa en aquesta escena?
En aquesta escena, els tres ministres canten, ostres, ara aquest s'ha presentat a les proves i fallarà com tots, i li haurem de tallar el cap, i serà el merder i el desastre de sempre. Però hi ha un moment en què ells aboquen la seva terra, perquè ells estan a la ciutat prohibida de Pequín, però aboquen, perquè cadascú és d'un lloc de la Xina, no? Llavors, per exemple, el Ping és d'un lloc que es diu Onan, i diu o una casa en el Lonan, jo tinc una casa a Lonan, i ara haig d'estar aquí fent de ministre i estudiant-me tots els llibres sagrats i tal, no sé què. I el Pang, per exemple, és d'un lloc que es diu Kiu, o el Pong és d'un lloc que que es diu Xiang, no? I aleshores és, quan canten això que aboquen la seva terra, que estan abocant la seva, la Xina, no? La cosa com, sí, aquesta costa, cosa com, un, com oriental, no? I aleshores canten un tipus de música amb un tipus d'acompanyament que és Àlex, l'àudio número que jo he posat aquí, 4, val? Això. O una casa nel Lonan. Escolteu l'acompanyament. Tinc una casa Lonan que té un llac de color blau. Tutto cinto di bambù. Està tot rodejat de bambú. I en canvi sóc aquí, estocui, a dissipar-me la meva vida, perdent la vida. Aquí, posant cervell, fent colzes, sui libri sacri, per estudiar els llibres sagrats per poder ser ministre. I torna, glissando.
Mira, els xinos.
I torna l'acompanyament. I els altres diuen, sui libri sacri. I aquest, tipus, aquest acompanyament que vull que escolteu, que fa... Pim, pam, pim, pam, pim, tam, tim, tam, tim, tam. Mm? Aleshores, aturem un momentet, Àlex. Què passa aquí? Doncs que el Puccini també, per intentar... Clar, si té uns tres personatges que diu que un és de Lonan, l'altre és de Xiang i l'altre és de Qiu, i Puccini, evidentment, no té ni idea de com és la música d'aquests jocs, ell intenta imaginar un algo, intenta, amb els recursos que té, fent les seves escales pentatòniques, que potser podríem explicar, si, però potser ens ficarem en un merder.
No, jo...
No, merder no, eh? Merder no.
No, ho dic forestar, perquè si entrem amb el pentatònic ja ens n'anem a...
Sí, no, és veritat, si ja tenim problemes, si ja tenim problemes per aplaudir...
Clar, per això dic que si anem al pentatònic, en tot cas un altre dia fem pentatònic. Eh, senyor Buigas?
Sí.
Vale.
Jo que volia dir...
catatònic, ja. Sí.
Vostè està mig pentatònic, ja.
Està quedant adormit, eh? Ja fa estona que el miro,
sí. No, però... Vol un despertador?
Si volia dir alguna cosa, digui-la.
No,
està més mort que digui.
Que sonava bé el nom. Perquè, clar, si ho compares amb Aurich, Akich...
Com?
Nom... Puccini.
És igual.
Sí?
És igual.
Li agrada, el nom de Puccini.
Aleshores, mireu què fa Puccini per intentar trobar això. I fa aquest acompanyament. I fa cantar. Una casa nell'ona. Val? I l'única cosa que ell fa és agafar, en comptes de posar-se en una tonalitat, ell està en re major, en comptes d'agafar aquesta tonalitat i utilitzar els acords d'aquesta tonalitat perquè el seu personatge canti, el que fa és canviar constantment de tonalitat i tornar re major, mi major, re major, mi major, re major, mi major, re major, mi major. Igual que abans utilitzava el recurs de...
Sí.
De tocar dues tonalitats alhora, ara el que fa és tocar una rere l'altra i és... Toca una i toca l'altra, toca una i toca l'altra, però constantment, d'una a l'altra, d'una a l'altra, sense que al mig hi hagi res. Que ens doni aquesta sensació d'abocació d'una cosa... com llunyana, com de la Xina, sí, com d'aquesta història, val? Tornem-ho a posar, Àlex, sisplau.
Aquí a Badalona hi ha un polígon que es veu que, bueno, hi ha hagut una ratada.
Vols fer el favor?
Veieu, escolteu si el teu cel, eh? És tota l'estona, eh? I ara... Tota l'estona. D'una a l'altra, d'una a l'altra. Una a l'altra. No és que siguin els acords d'una mateixa tonalitat que es desenvolupen, sinó que són dues tonalitats que es van succeint constantment. Val? Petites cosetes, jo explico petites cosetes, vull dir que...
Després tinc una pregunta, eh?
Jo?
La veritat, eh?
Sí. Petites cosetes, una miqueta P3, però... Sí.
Aviam, aquesta música se l'inventava una miqueta perquè semblés oriental.
Sí.
Un xino, si l'escolta, què pensa?
Doncs pensa que li sona també bastant oriental, perquè, clar, ell, Puccini, que era un home del verisme, era un home de finals del 19, principis del 20, penseu que aquesta òpera és de l'any 1924... Era un home que s'interessava molt per la veritat de les coses. I aleshores, de la mateixa manera que quan ell va fer Butterfly, doncs van a veure el cònsol del Japó perquè li portessin cançons japoneses perquè ell es pogués inspirar, doncs aquí també ja es va intentar documentar. I aleshores, per exemple, això sona xinès? Per exemple... Això és una escala pentatònica menor o major. I s'intentar trobar les petites sonoritats de les coses. En aquestes petites sonoritats és on està després, quan ho fas, es fa tot gran, quan sembla que soni d'alguna altra manera, no?
A veure, Ramon...
Ai, pregunta.
No, hi ha una pregunta que va quedar pendent fa 15 dies, que és el final de Turandot.
Els enigmes. No, el final de Turandot.
Clar, sí. Perquè no l'acaba Puccini.
No l'acaba Puccini.
Es mora abans d'acabar-la.
Es mora abans d'acabar-la. Es mora amb la mort d'un dels personatges que es diu Liu. La Liu és una noia, una minyona, que és la que es cuida del rei dels tàrtars, que és el pare del calaf i el príncipe Inyoto, i que està secretament enamorada del príncep, no? Aleshores, què passa? Fem resum. Tu has d'accedir has de resoldre els tres enigmes. La Turandot et presenta tres enigmes i tu els has de resoldre, que l'altre dia vam dir que ja us els estudiaríeu vosaltres a cadascú per casa vostra, eh? Molt bé. Algú se'ls ha estudiat? No, però bé, és igual. Hi ha tres enigmes. El príncep els resol. Els tres enigmes són
tres.
Ja en tenim prou amb aquests de la xinxó, només falta que ens en posis tu d'enigmes.
Són l'esperança, ja. Has de resoldre. El primer és l'esperança, el segon és la sang, i el tercer és la pròpia turma.
Els tres estan superats, ara anem a...
Molt bé,
anem
molt bé. Aleshores diu, jo resol els tres enigmes, sí. Per tant, clar. Vull accedir a tu, no? I la princesa diu, ah, no, no, li diu en el emperador, aquell home que està allà dalt, que té 10.000 anys, que vam dir l'altre dia. Sí. Diu, oh, no m'entreguis, no em donis a lo estrangero, no em donis a l'estranger, perquè jo sóc pura i no sé què. I aleshores el príncep diu, home, perquè clar, el príncep és molt, molt, molt bàsic, és molt heterosexual bàsic, saps? És molt d'allò d'aquell moment del 1924 que està a punt de començar tot el que vindria després, i és allò com un mascle testosterònic ferm, saps què vull dir?
Rubiales, Rubiales.
Una mica. I aleshores el príncep li diu, bé, és igual, jo ho he endevinat i tu no vols ser meva, però si tu, li diu, doncs mira, no seràs meva i jo et dono una oportunitat, jo també et diré un enigma, i és... Tu has de saber qui sóc jo, has de dir el meu nom. Has de dir el meu nom. I que ningú sap el seu nom. Llavors la princesa Turandot organitza tota la nit, si diu, abans de trenc d'alba, si em dius el meu nom, jo moriré, em deixaré que tallis el cap. Vull dir, el príncep, ferm, vull dir, així.
Sí, valent, vull dir, valent.
No, valent, valent.
I aleshores, per això el príncep canta això,
Tot o res.
El Nessun dorma, eh? El Nessun dorma... Perquè, clar, diu que Nessun dorma in Pequino perquè tothom estigui vigilant que ningú digui el meu nom. I qui és l'única persona que sap el nom? La Liu.
La
Liu, que és...
L'assistent.
Que està enamorada d'ell.
La minyona que està enamorada, està enamorada d'ell. I aleshores, les últimes coses que escriu Puccini és la mort de la Liu. Com mor aquesta Liu? També és una música preciosa perquè la Liu, que és l'últim personatge romàntic de l'òpera italiana, abans de dir el seu nom, per amor amb ell, es treu la vida, es lleva la vida, no? Que això és molt romàntic. El 1924 ja no s'estila això, però ella encara és un personatge...
Perquè person... ell no li tallin el cap.
Exacte.
Per salvar-li la vida a ell.
Per salvar-li la vida a ell, perquè ell pugui estar amb la Turandot.
Imagina't aquesta pobra.
Sí, sí. Això és romanticisme.
És la que surt pitjor parada. Home, de l'òpera.
Això és romanticisme pur en una època en el romanticisme ja no s'estila, no? I aleshores, una vegada ha mort, el cor canta Liu bontà, Liu dolcezza. Perdona, perdona, Liu, i és aquesta música. Liu, perdona, perdona, canta el cor. Liu, bonta, i és tota bondat. Liu, dolcezza. Thank you.
dorm. Oblida't de tot. Liu.
Fort.
Poesia.
I aquestes són les últimes notes escrites per Puccini. Aquí s'acaba. Aquí s'acaba la Turandot de veritat. De fet, el dia de l'estrena, el 1926, Arturo Toscanini, quan va acabar aquí, es va girar al públic i va dir: aquí s'acaba l'òpera perquè aquí el mestre va morir. I no es va seguir. I tot el final que escoltem va venir molt després. Va ser un encàrrec que el propi Toscanini, director d'orquestra, que aquest sí que el havies d'haver vist, perquè aquest sí que t'hauria agradat, va fer un encàrrec amb un altre compositor que es diu Franco Alfano. La màgia de tot això és que les... és que és molt bonic que les últimes paraules, o l'última paraula a la que Puccini va posar música a la seva vida, va ser poesia. Perquè el cor canta això, eh? Canta aquí, canta... Liu bontà, perdona, perdona... Llavors canten... Liu bontà, liu dolcezza, e dormi oblia, liu poesia. I l'última paraula a la que aquest home va posar lletra va ser poesia. I aquí és on ell es va quedar, perquè no va saber com continuar. Perquè quan ell va marxar a Brussel·les per curar-se del càncer, ja havia tingut temps d'acabar-ho, però no ho va poder acabar perquè no sabia com acabar-s'ho. Per què? Perquè tenia dos personatges, que són els que ara s'han de trobar, el príncep Ignoto Calaf i la Turandot, i s'han d'enamorar. Com fas que aquests dos s'enamorin i de veritat hi hagi un duet d'amor final, quan el personatge que de veritat és l'únic personatge que s'enamora tota l'òpera, se t'acaba de suïcidar? L'únic personatge de veritat, l'únic personatge amb el que tu empatitzes, perquè és un personatge que és bo, que és bonic, que a més canta unes coses precioses, canta les coses més boniques de tota l'òpera, se t'acaba de morir, se t'acaba de suïcidar perquè l'home, el que ell estimi, estigui amb una altra tia. I aleshores, se t'ha mort i tu com segueixes? Com fas que aquest mascle testosterònic, que va de xulo per la vida, tal, i aquesta princesa que no vol, perquè no es vol enamorar de cap de les maneres, ara, després d'això...
Ara sí.
Ara cantin un duet d'amor. Ja. No va saber com fer-s'ho, perquè el llibret no el convencia, perquè no és creïble que tot això passi.
I qui va continuar l'obra ho va aconseguir?
I aleshores, per això hi ha totes aquestes històries de què s'ha de fer el final, no? Perquè al final... Ja,
però el final... oi que hi ha dos finals?
No, o... hi ha un únic final. El que passa és que quan la Núria es perd va fer el final després de la reconstrucció del Liceu, aquí què passa? Al final del duet diu... tu no has esbrinat el meu nom, no? Però jo sé que ara tu m'estimes, perquè, clar, jo sóc tan irresistible que jo sé que tu m'estimes, per tant, jo ara et diré el meu nom. I si vols, talla'm el cap. Llavors ella li diu, il mio nome è Calaf.
Exacte.
Diu, sóc Calaf. Llavors la Turandot diu, psst, aturem màquines, que ja sé com es diu aquest paio. I aleshores apareix l'emperador, apareix tot el poble de Pequín, i clar, tu dius, ara dirà, aquest es diu Calaf, talleu-li el cap. No, exacte. I aleshores ella diu, il suo nome è Amor.
Aquest és el final real?
El seu nom és Amor. Vale, llavors, perquè... què fa la Núria Espert? Què feia la Núria Espert? Com que la Núria Espert, potser amb bon criteri, pensava que és impossible que aquesta dona s'entregui en el Calaf...
Perquè fins aquell moment no ho havia
perquè
fet.
No, no, perquè no, perquè ella, és, perquè ella se la coneix com la princesa frígida, com la princesa freda, no? Doncs el que feia era que ella se suïcidava. Il suo nome è Amor, i ara em suïcido perquè jo no em puc entregar, perquè jo no m'entrego. Perquè ella no s'entrega, perquè ho explica en el segon acte, perquè la seva àvia havia estat violada. I aleshores, com que la seva àvia havia estat violada, ella no vol que cap home la posseixi. I per això es comporta d'aquesta manera. Llavors la Núria Espert en el seu dia va fer aquest final, que ara és, doncs, no, el seu nom és Amor, i ens ajuntem, sí, i ja sí, està, no, i pim-pam-pam, no. I al final...
És un final que no t'ha... Des del meu punt de vista, és un final feliç que no t'acaba complent. Perquè no te l'acabes de creure.
Perquè, i exactament, i per això Puccini...
I et creuries més al final de Núria Espert.
I, exacte.
Perquè crec que ho has explicat molt bé, aquesta relació d'ells dos, diu, si no tenen cap interès un amb l'altre. Si al final és com un joc.
Exacte, ella no hi té cap interès i ell al final només hi està per demostrar que és més mascle que ningú.
Exacte.
I aleshores què passa? Doncs que no és creïble, i això a Puccini li va passar que no va saber com acabar-s'ho, perquè ell era un home hipersensible. I aleshores es va trobar que al final els seus dos protagonistes eren dos totxos. Eren dos pedres que no tenien sentiments reals, sinó que tenien sentiments freds, que eren estallosos, que feien bola, eren dos personatges que feien bola. I l'home se'n va anar a Brussel·les, en el tren, mentre anava a Brussel·les, va fer apunts, que són els apunts amb els que després es va basar Franco Alfano per acabar la partitura, però no sabia. I ell va, en el seu manuscrit, quan va arribar aquest final, com canta el Liu Bontà, Liu Poesia, va posar una nota que és la nota per excel·lència. Ell va posar e poi Tristano, és a dir, i a partir d'aquí Tristany. Ell volia fer una música tan bonica com el final del Tristany i Isolda, quan l'Isolda es mor d'amor, la muerte de amor de Isolda, doncs volia fer una música com això, i va posar e poi Tristano, però no sabia com fer la música tan bonica si no tenia uns personatges que l'inspiraven per fer música bonica. I la Turandot és una òpera preciosa, meravellosa, increïble, però quan arriba aquest final, amb la mort de la Liu, i ve tot el que ve després, ja te n'adones que el que ve després no ha estat fet per Puccini, i te n'adones que, així com tota l'altra música és tacarona d'alguna manera,
Exacte, tacarona.
La música que ve després és patapum, patapum, patapum. I és, ostres, no se diu. I això que Franco Alfano era un gran compositor i té òperes molt boniques, té una òpera, per exemple, de Cyrano de Bergerac, que és preciosa, però no era Puccini.
Doncs...
no em toca res, avui no em toca res. Ostres, jo que s'ha assegut aquell piano, una Nadala.
La culpa la té el Rocco. La culpa la té el Rocco, que ens ha enredat aquí amb el director d'orquestra.
Sí, per culpa dels aplaudiments.
Exacte. Bueno, Ramon, escolta...
Doncs ja està, m'hem explicat
això.
Bon Nadal.
Bon Nadal a tothom i molts petons.
10 minuts i arribarem a les 7. A partir d'ara, d'aquí 4 minuts, temps afegit.
Pues espero que...
L'Orquestra Simfònica del Vallès protagonitza cada temporada més d'un centenar de concerts arreu de Catalunya, amb què impulsa el talent dels artistes i connecta amb el públic. Autogestionats, pròxims i inclusius, creuen que la música és una eina per transformar la nostra societat. Perquè la música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita. Informa-te'n a oisavallès.com.
RAC 1.
Nova convocatòria de la beca dels Premis Carles Rahola per projectes de recerca o d'assaig sobre el periodisme i els mitjans de comunicació a les comarques gironines. Pots presentar la teva proposta fins l'11 de gener del 2024. Més informació a premiscarlesrahola.cat. Ajuntament de Girona.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, que ja torna al teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
Joana, et veig molt rejuvenida.
Ai, nen, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
La gent em diu, Pare Noel, estàs genial, però ja tinc una edat, que no estic malament, però aquest any el trineu el deixo al pàrquing d'Aena, que és a un pas de l'avió, i així m'estalvio d'anar carregat amb tants regals.
Reserva ja perquè els nostres pàrquings, a prop, segur i al millor preu. Aena, aeroports per tu.
Natàlia Osipova, la millor ballarina de la nostra generació, arriba a Barcelona amb The Force of Nature. No et perdis les coreografies de La mort del cigne, El corsari i altres peces inèdites amb la primera ballarina del Royal Ballet de Londres i descobreix per què és considerada una força de la naturalesa. Tres úniques nits, el 10, 11 i 12 de gener al Teatre Coliseum. No et quedis sense la teva entrada a balanyanviu.com.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Informa't a Roma Kuruma Suzuki. A Barcelona, al carrer Potosí. Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei.
Reviu en directe el concert de cap d'any amb Philharmonic Ensemble, les estrelles de la Filarmònica de Viena. L'excepcional interpretació de melodies de la família Strauss com la Marxa a Radetzky i el Danubi Blau t'emocionaran. Una sola nit, el 2 de gener al Teatre Coliseum. Compra ja les teves entrades a balanyambio.com. Vine a descobrir el passatge d'hivern. Construeix la teva bola de neu o endinsa't en un bosc d'avets de llum a bord del tren màgic del passatge. Entra a la carpa de circ o bé descobreix els secrets de Conill Conillam. Un munt d'activitats per tota la família i tot plegat en un sol espai a l'entorn dels jardins de la Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet. Del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener. Amb oferta exclusiva d'aparcament. Més informació i venda d'entrades a passatgeinsòlit.com.
Estàs esperant una oferta electritzant per passar-te la e-mobilitat? No esperis més. Vine a Opel Autoleben i aprofita els avantatges dels Green Days per trobar el teu Opel elèctric a un preu increïble, només fins al 22 de desembre. Amb lliurament immediat i punt de càrrega inclòs amb models seleccionats i unitats limitades. T'esperem a Autoleben a Sant Boi.
Andrea Bocelli, després de l'èxit rotund dels seus dos concerts sold out a Madrid, celebrarà un nou concert a Barcelona, l'1 de maig al Palau Sant Jordi. No et perdis aquesta oportunitat única d'escoltar Andrea Bocelli en directe. Entrades a andreabocelli.com i punts de venda oficials.
RAC 1, tots som 1. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Va, que ensenyarem el pernil a aquesta hora de la tarda.
Home,
Marta Cailà,
sempre,
pernil
sempre.
Bataller.
Sí, senyor, si vols quedar bé, regala pernil Bataller. Sí, aquestes festes, pernil Gran Reserva Bataller, l'únic. És un pernil que prové d'un porc especial de raça pura, criat amb alimentació pròpia i amb unes característiques inigualables, com el seu greix intramuscular, que el fan molt tendre, es veu, i que li donen un sabor
màgic,
únic. Aquest Nadal, si vols encertar-la, pernil, Gran Reserva Bataller, l'únic. Amb Bataller quedaràs bé. I no només per regalar, sempre ho diem. Sempre quedaràs bé si tens convidats a casa i ofereixes Bataller. El pots trobar a les xarcuteries i carnisseries del costat de casa teva.
Torrons Vicenç us ofereix el temps afegit de la versió RAC 1.
Atenció, que ja comença això de voltes. Quin mareig!
Edgar Fornós, bona tarda.
Molt bona tarda, família. Ja tenim el Nadal a tocar, eh?
Sí, no, no, el mareig suposo que el deu tenir Xavi ara, el mirar cap amunt i veure que si guanya avui el Girona...
Sí, ja a 9 punts.
A 9 punts.
A 9 punts i el Madrid estaria a 7.
Se'n recordeu de tots aquells acudits que es feien quan el Madrid estava sí. a 7 punts?
A 7.
Que feien tots aquells seguits acudits.
Els Audis.
La A7, el nou cotxe del Madrid i tal, eh? Doncs ens els poden anar aplicant a nosaltres.
Exacte.
A 7 i a 9, que també ara sortirà un Audi a 9, per tant...
Ah, un Audi a 9?
Sí.
Què
sí,
dius?
Sí,
però serà en plan un sub o serà esportiu?
No ho sé. Sempre em fas unes preguntes, eh?
Bueno,
he vist que hi ha un que serà a 9. Per tant, poden anar fent aquests
que
acudits
són,
a 7,
cotxes, o...
els del Girona?
Mira, a 9.
Poden fer l'acudit de la 9. Bé, anem amb la pregunta del dia,
Edgar.
Vinga, som-hi.
Quina frase t'ha vingut al cap quan has vist que el Barça s'enfrontarà al Nàpols als vuitens de la Champions? Quatre opcions, Mamma Mia, Bravo, Porca Misèria o Ciao Pescao.
A veure, torna a repetir.
Repetim les opcions,
Mamma Mia,
Bravo, Porca Misèria o Ciao Pescao.
I l'opció més votada és... Ciao Pescao.
No, no, no pots...
Un 44,3%
bueno, no m'estranya.
Dels més de 450 oients que han participat en aquesta enquesta, 44,3 diuen Ciao Pescao. A continuació, un 22,8% Porca Misèria, un 20,2% Mamma Mia i només un 12,7% Bravo.
Molt, veig a la
pessimisme.
Veig a la parròquia
total, eh?
Veig a la parròquia molt, ja. Molt poc entusiasme.
Ja. Hòstia,
noi, que no els hem presentat.
Moment.
Mira, avui... És que no pot ser res, que hi ha
moment, Josep Maria.
Per fi, Josep Maria sempre diu, Damià, avui per fi, i és cert, la gent que ens estigui escoltant, hi ha el retrobament... Sí, Minguella, ja. Damià.
Però és que sempre
fa il·lusió. Sempre
fa il·lusió, sí. És que a la que t'olora sí. Ja és a Barahona.
Jo sóc com l'avi de les galetes Chiclín. Jo, quan vens aquí, reparteixo il·lusió. Escolta'm, Damià.
Sí, però un moment, home, que moment. Sí,
Damià López, periodista de RAC1, bona tarda.
Sí. Bona tarda.
Avui tenim el Roger Saperes de gala, potser connectem amb ell o no, però tenim el Damià en representació de la casa.
Avui cal dir que avui, suposo que el Josep Maria ens va explicar com va portar el Diego, que diu sempre el Diego, com va portar el Diego al Maradona, com el va portar en un barco després cap a Nàpoles, moltes històries del Maradona, com el va descobrir allà a Argentina.
Un barco no, amb un avió.
I aquesta veu de terror,
no recordo, un barco allà amb el...
Amb un avió, va marxar amb avió.
Doncs amb el mitjà de transport que sigui, però el va portar cap a Nàpols.
Era Marco, ja el va portar com Marco en un pueblo italià.
Clar.
Joan Poquí, ja el tenim, l'heu escoltat. Quina gran bona veu,
sera.
Avui té clau. Joan Poquí, de Mundo Deportivo.
Bona tarda.
Bona tarda, els dos avui... Amb la
bones tardes.
Blau Marí, que sempre va bé sí. I és molt...
Por todo lo alto.
Avui, Joan Poquí, que deu ser dia gran, Por todo lo alto, perquè avui ve amb sabates. No ve amb calçat esportiu, sinó que ve amb sabates.
Com és això?
Mira.
No I sé. Un home que també...
No, perquè vaig a dormir a casa de ma mare, i com que demà a la tarda hi ha...
Ah, dorms a casa de la mama,
sí,
com jo?
Sí,
pobreta. Jo també ho faig, això.
Clar,
però està dissecada?
Un moment, que expliqui... Digues. Demà a la tarda...
Sí,
Encara no. No, però demà al migdia hi ha el dinar de la... del Barcelona, el Futbol Club Barcelona amb els diners de comunicació.
Ah, demà ja? Demà hi ha el dinar? Sí.
Pues hi ha canarons, una mica rostit, cava...
He de dir, Joan, que no ens flipem
galets.
Perquè...
Sopar de galets.
És el, o sigui, coses Neula. De les que van sobrar del dinar.
És la veritat. Del sopar, clar.